A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
L'espai que ens porta, com sempre, des d'Eurolocal, Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
I aquest espai que avui té, doncs això, demà comença una campanya electoral de les eleccions europees. Acabem de votar, estem en aquest intermig, en aquest entrepà, entre dues campanyes electorals i dues votacions. El 9 de juny estem tots cridats de nou a votar per unes eleccions europees, allò sempre que diem, que, bueno, que no sabem si es faran en clau nacional o no, però doncs avui ens tocarà fer una miqueta barril al voltant d'aquestes eleccions que en principi tanquen el cicle electoral, si no repetim les d'aquí, i que doncs ens deixaran un cert grau de, no sé si de tranquil·litat o de cansament.
Bueno, esperem que la tranquil·litat, si les coses es fan bé, de cansament, si no es fan bé, perquè s'haurà de veure, anar a votar a les campanyes i tal, veuràs que igual no quedaran les coses resoltes ni aquí ni allà. Però bueno, jo penso que també és interessant veure que aquestes eleccions al Parlament Europeu, malgrat aquí ens pillen tot just acabades les d'aquí i sense tindre el tema resolt aquí, que també és una incògnita que tots tenim, no? Bueno, doncs vale, molt bé, estic pensant en Europa, però encara no sé qui casa, qui governarà, com, en quins pactes, qui serà president o president, en fi, tot un seguit de coses que també és veritat que ens dona tranquil·litat, almenys dir, bueno, ara hi ha govern, ara que governin, a veure què fan, doncs, bueno, estem ja en clau europea, una clau europea que jo penso que cap dóna la sensació que, no sé si quina participació hi haurà, però la percepció de la gent, a diferència de fa 5 anys, és que són importants. Poder la gent no ho sap explicar massa, però són importants, perquè clar, hi ha temes sobre la taula que s'han de resoldre a nivell europeu, això ja la gent intueix que això és així, percep que això de la Unió Europea, en alguns aspectes, pues, és important perquè prenen decisions per coordinar els estats, per coordinar aquests 27 estats. Hi ha aquesta percepció de que això és important, sense poder, a vegades, quan tu rasques una mica preguntes, sense que et puguin dir exactament per què, no? Jo crec que els perquès poder els podem intuir avui, podem explicar alguna cosa avui, però amb aquella enquesta famosa que ja hem anat parlant els darrers temps, que des de que es va publicar ara fa quasi 2 mesos, aquella enquesta deia que en clau catalana, era una enquesta en clau catalana sobre les eleccions europees, la gent deia que havien 4 o 5 temes que la gent tenia clar que a nivell europeu era important prendre decisions i, per tant, el Parlament Europeu és una d'aquestes institucions clau quan es prenen decisions que ens afecten, i aquests temes eren les amenaces de països tercers, segurament, veient una mica la guerra d'Ucraïna, que la tens a tocar, dius, l'amenaça de països tercers, això la Unió Europea ho tindria que gestionar, la lluita contra el canvi climàtic, potser és un clàssic dels darrers temps, però es manté aquí amb un 72% de la gent que considera que això s'ha de fer a nivell europeu. Després, una cosa que és nova, però també la gent intueix, ostres, no, cuidao, que serà un desgavell, que això ho faci la Unió Europea, és tot el tema de la regulació de les noves tecnologies vinculades a la intel·ligència artificial. La gent diu, jo ho faci a Europa, que no sigui que tinguem un problema, es dona la sensació, això ja amb un 70%, la gent pensa que això ho ha de fer a nivell europeu. Després, un tema que els darrers temps també ha sigut un clàssic, a vegades més, a vegades menys, que és la protecció de drets i llibertats. Et dona la sensació que a nivell europeu això és un paraigües que ens ho garanteix, perquè a vegades els estats poden tindre dubtes, i per tant, a nivell europeu, això que ho tingui clar Europa, quasi amb un 55%. La política migratòria, poder per intuïció, tenint en compte que tenim ara, en aquests moments ja fa temps, fronteres comuns, doncs, la política migratòria, això a nivell europeu. També és veritat que a nivell dels estats hi ha un desgavadell, que cada estat fa una cosa o fa una altra, i per tant això també podríem pensar que Europa que ho reguli d'una vegada i que sapiguem tots on estem. I després hi ha un últim tema que també s'ha colat aquí, però també els últims temps també dius, bueno, el tema energètic, no? La dependència energètica dels estats és molt diferent entre els diversos estats de dependència energètica d'estats fora de la Unió Europea, i per tant els preus parles amunt, no? Aquí és més barat, ui, aquí és el triple de car, bueno, què passa, no? Poder la regulació de l'energia i també dels seus preus i costos per la ciutadania, que al final són els que acabem pagant els costos de l'energia, doncs poder que la Unió Europea posi una mica d'ordre perquè no hi hagi hagi aquestes diferències i també perquè, aviam, siguem conscients, vull dir, no podem dependre energèticament amb aquests percentatges tan alts de països que no són membres de la Unió Europea i que, per tant, en qualsevol moment, i ho hem vist amb el tema de Rússia, tenim un conflicte d'interessos i estem, la nostra indústria, les nostres vides, el nostre dia a dia, queda subeditat a un tema energètic que no controlem. No? Uh-huh. Però, només per això jo penso que val la pena, i aquí ho deixo, plantejant-se si el 9 de juny val la pena anar a votar al Parlament Europeu, només per això.
Es preveuen canvis a partir de... Portaves una enquesta publicada recentment.
Sí, hi ha tres enquestes que s'han fet, la del País, la Razón i l'Espanyol, per diverses consultores. Bàsicament, faré un resum, coincideixen molt amb que el Partit Popular superaria el Partit Socialista, a priori, amb el Partit Popular una forquilla 24-25, el PSOE 19-20, que és el que ja va treure el 19, el PP, en canvi, va treure 12, o sigui, per tant, ara doblaria, si això fos així. Vox, que el 2019 va treure 3, ara li donen quasi el doble també, un 6-7. Sumar el 19 no existia, ara li donarien 4. Aquesta coalició, ara Repúbliques, que havia tret 3, on està Esquerra Republicana, entre altres partits d'àmbit estatal que s'uneixen per poder participar en circumscripció electoral única, també treuria 3. Aquí el que baixaria seria Podemos, que va treure 6, li donen 1-2, com a molt. Junts es mantindria amunt en aquests moments, si es presentés, i el PNB, amb la coalició amb la qual es presentaria, doncs, també li donarien un. Això serien una mica les enquestes, perquè Junts... Ciutadans, que va treure 7, desapareixeria.
Has dit Junts es mantindria amb un?
Però... No, mantindria un en el sentit, no, perquè en té més.
Perquè
però,
en té 3, ara.
Sí, sí, en té 3, amb la coalició que es va presentar, sí. Se suposa que ara Junts es presentaria sola i, per tant, té menys possibilitats. Això és una mica el que diu les enquestes. Després ja hem vist que les enquestes amb la realitat canvia poc, però a vegades tenim sorpreses, perquè ho hem vist també les eleccions aquí a casa nostra fa uns dies, doncs, bueno, sorpreses que havien tendències però no et pensaves que fos tant i pam, al final poden haver sorpreses. No només penso que és important això, i aquí acabo, és també veure el context global, perquè són eleccions europees. Per tant, què passarà a nivell europeu? I aquí hi ha un punt, i el deixo sobre la taula, que és una mica ja estem, s'està intuint la pujada de vot de l'ultradreta. I això no ho dic jo, ho constata tothom, no només a l'estat espanyol, sí, a molts estats d'aquests 27.
Uh-huh. Doncs, si et sembla, en aquest punt podem introduir a la nostra primera convidada, que és la Benedetta d'Argenio. Benedetta, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
La Benedetta és estudiant de Filosofia, Política i Economia, apassionada per afers de la Unió Europea. Actualment realitza una beca de recerca i treballa com a gestora de projectes de la Unió en una empresa de consultoria. Actualment és membre de la Joventut Federalista Europea a Catalunya, membre de l'entitat Equipo Europa i tresorera de l'associació Youth Society de la Universitat Pompeu Fabra. Precisament, I avui, doncs ho comentàvem amb en Joaquim, avui organitzeu un debat, oi?
Exacte. De fet, estic a la universitat i a les 12 comencem el debat.
Un debat electoral en tot l'arc polític de Catalunya, a l'auditori del campus de la Ciutadella, a les 12 del migdia. Anava a dir, us ha confirmat tothom d'entrada, pregunta?
Sí, d'entrada tenim a tothom, tenim a totes les forces polítiques aquí de Catalunya,
sí.
I de fet en res arribaran a la universitat, i hi ha moltíssima gent que està esperant els candidats, seran caps de llistes, i llavors serà un debat bastant potent.
D'acord.
Tenim moltes expectatives.
És a dir que, I així em podries respondre ja a la primera pregunta. Hi ha un cert interès per aquestes eleccions?
Hi ha un cert interès, sobretot aquí a la universitat. Uh-huh. Sabem que últimament, o sigui, s'està dient molt que els joves no estan interessats, això és veritat, en percentatges hi ha molta poca gent jove interessada per la política en general i molt menys per la política europea, però aquí a la Pompeu i aquí en general a les universitats hem vist molta mobilització, sobretot en resposta de polítiques europees, i per això mateix avui ens esperem una mobilització molt gran pel debat i també per les eleccions.
Fins a quin punt aquesta mobilització respon a l'interès per temes europeus o fins a quin punt aquesta mobilització es deu doncs, a consum intern, a qüestions de consum intern en les quals doncs, les eleccions europees no deixen de ser un ítem més?
És a dir, bueno, aquesta mobilització jo crec que Es deu una mica les dues, és a dir, per exemple, aquí a Pompeu sí que hi ha moltíssima gent que estudia ciències polítiques o filosofia política i economia com jo, i llavors diguem-ne que és un imperatiu quasi moral, no?, anar a votar, i és part de la nostra rutina, i molts de nosaltres portem anys votant, sobretot aquí a Catalunya, que n'hi ha hagut de moltes eleccions, però també veig, bueno, hem vist a tota Europa una mica una mobilització, perquè sempre més els joves s'estan adonant, sobretot a partir del 2019, no?, les eleccions on el vot jove va créixer moltíssim, que molts dels temes que ens preocupen, canvi climàtic, guerres a prop d'Europa, l'accessió d'altres països que potser entren a la Unió Europea, potser no, ens està preocupant sempre més. I això perquè veiem que serà el nostre futur serà local, però també molt internacional.
De tota manera, clar, estem parlant amb una persona absolutament convençuda de la necessitat d'explorar aquests debats i de participar en el model de gestió de la Unió, però fins a quin punt aquesta passió que li poseu a alguns joves impregna la resta de la societat? És a dir, fins a quin punt la resta de la societat se sent cridada per participar en un procés electoral que tindrà lloc després d'un mes d'haver-ne tancat un, i per tant que pot haver un cert cansament de la repetició de missatges?
Jo crec que aquesta és una de les preguntes fonamentals, clar, que ens fem també, com has dit molt bé, des d'aquesta bombolla, no?, on vivim, sobretot les persones que estem involucrades en associacions o de totes maneres que estem molt ficades en el món de la participació política. Aquesta és la pregunta que ens fem quan muntem campanyes, és la pregunta que s'està fent la Unió Europea a través del canvi d'estratègies comunicatives. Diguem-ne que jo crec que poc a poc, o sigui, nosaltres, per exemple, som la generació de les crisis, almenys així és com ens ho presenten, som la generació Erasmus, però també la de les crisis. És a dir, vaig néixer el 2001 i me recordo créixer aquí amb els meus pares, que sempre em deien, bueno, la crisi econòmica, i després el Covid també, o sigui, ens va agafar molt, molt de primera. O sigui, jo estava acabant batxillerat durant el Covid i començant la carrera, són totes problemàtiques, i com s'ha gestionat, sobretot a nivell europeu, crec que ha començat a formar part una mica del nostre discurs, però sí que és veritat que ens queda moltíssima feina, i jo crec que això també no només depèn de les institucions europees, jo també depèn de les administracions locals. Per exemple, amb la GEF estem muntant unes iniciatives de bancs per Europa i anem pintant bancs pels ajuntaments perquè la gent se n'enteri, perquè som un municipi europeu, som un municipi que forma part de moltes xarxes i que hi ha moltíssimes possibilitats i oportunitats. I és veritat que estem cansats potser d'anar a votar, però veiem també que sempre és més important. És a dir, el fet que no...
No, jo estic d'acord amb tu, Benedetta, a més, entre altres coses, perquè també és una generació, els darrers temps, que ha tocat una generació policrísica, dic jo, no? Només hi ha una crisi, sinó que tenim crisi econòmica, crisi que s'arrastra, crisi energètica, crisi de canvi climàtic, crisi de la guerra ucraïna, crisi de la pandèmia i el postpandèmia, crisi alimentària, que inclús crisi d'una cosa que darrers temps també hem notat a trobar a faltar, és crisi de lideratge mundial, eh? Ara mateix dius, no sé qui realment lidera, i si aquí hi ha ball de bastons, aviam qui lidera el món en aquests moments, cosa que abans era poder millor o pitjor, però tothom tenia certa tranquil·litat, que dius, bueno, aquí governen manen uns quants, que almenys que ho facin bé, no? O almenys ho intuïes, no? Ara tenim una crisi, esteu també vosaltres en un món policrisi, que dic jo en aquests moments, no? I és veritat, també el que tu dius, que en un moment donat es poden fer iniciatives i hi ha gent jove molt, 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 molt inquieta, per exemple, tu pertanys, abans ho han llegit el Joan, a tres entitats, no? Jo no sé si tens temps per totes i més estudiar i treballar i tal, però bueno, això vol dir també que hi ha gent jove com tu disposada a dedicar temps a fer coses que els hi aporti satisfacció personal, però que també aporti un valor afegit a la societat en la qual formen part, no? El tema dels bancs d'Europa és un exemple poder senzill, però és un exemple que visualitza, és un exemple que està dient que un banc que passaràs pel carrer el veuràs pintat amb la bandera europea, et plantejaràs per què, i això et farà pensar, no? Jo crec que aquestes coses són interessants, com el programa d'avui, no? Petites coses que fan que les persones ens plantegem a vegades com a mínim pensar sobre una qüestió, en aquest cas sobre la Unió Europea i sobre les eleccions que tindrem dintre de poc. Plantejar-nos si val la pena, com a mínim plantejar-nos si val la pena anar a votar o no, que molta gent això ni s'ho havia plantejat, no? Les europees, bueno, a mi això les europees em passo, no? Pues ara poder pensar, bueno, no sé si passar aquest cop, no? Vull dir, deixem-ho pensar, no? Si només que aconseguim això ja és molt, no?
Exacte, exacte. De fet, aquestes llavors, diguem-ne, no? Que som també la gent que participa moltíssim. Jo ho veig amb els meus grups d'amics i alguns que, òbviament, aquí a la universitat estan molt ficats en temes europeus com jo, però també en tinc d'altres que em pregunten i em diuen, bene, com, què he de votar, no? Què hem de fer? Per què he de votar? És a dir, com m'afecta això? Està tan lluny, no, Brussel·les, sobretot pels països del sud d'Europa, que ens veiem com sempre... ser molt lluny d'aquestes elites, no?, que estan allà a Brussel·les i que decideixen a saber què, però després ens afecten molt, molt a prop. I com has dit tu, aquesta pregunta, no?, que ens fem és el que plantegem fer també avui a la universitat, no? Plantejar-nos moltes preguntes i, independentment de les respostes que ens donguin, parlar d'Europa és fonamental, és molt important, sobretot perquè és un projecte comú. I jo, per exemple, he dit abans, estic òbviament molt convençuda que hauria d'existir i ha d'existir la Unió Europea, però de totes maneres jo crec que sempre més entre els joves ens estem plantejant quina Unió Europea volem i com volem que s'ajusti a nosaltres. Perquè, clar, potser s'ha construït d'una manera molt allunyada de la nostra percepció de què volem al món, i ja pensant que la crisi climàtica, no es parlava de crisi climàtica als anys 50, 60, 70, en els 70 ja es va començar a parlar molt més, però diguem-ne que les problemàtiques número 1 que tenim els joves, quan es van escriure els tractats, no existien. I com has dit molt bé abans també en el programa, la intel·ligència artificial, són totes problemàtiques que ens toquen molt a prop, però em sembla que no podem resoldre a nivell internacional. I això està canviant i s'ha de canviar. I per això mateix, o sigui, estem fent moltes campanyes aquí locals, però també a totes les persones que estiguin escoltant, dic, parleu de la Unió Europea a casa, a la feina, al treball, a on sigui, a les classes, i si voleu anar a votar, molt bé. Si no voleu anar a votar, hi ha moltes maneres diferents també d'expressar el que volem a nivell democràtic. Òbviament el vot és un dret fonamental que hem d'exercir sí o sí, però hi ha moltes més. Hi ha moltes iniciatives a nivell europeu que no només són anar a votar, sobretot perquè la Unió Europea reconeix aquesta manca, aquesta falta de connexió amb la ciutadania. I per això mateix, per exemple, s'està plantejant un canvi dels tractats, i per això penso personalment que s'ha de seguir lluitant per tenir una Unió Europea que s'ajusti a les noves necessitats i sobretot a les necessitats dels joves, que serem els que viurem la Unió Europea durant més anys.
Aquests joves que, doncs, em sembla que abans ho has definit molt bé, Benedetta, que viviu en un món, o heu crescut en un món multicrisi, en què s'han anat encadenant crisi, alguns, doncs, heu triat aquest camí de dir, bueno, jo m'implico per veure si d'aquesta manera podem anar resolent crisis. Altres, doncs, probablement agafen de dir, escolta, jo estic cansat i jo no hi participo, però, doncs, clar, la crida a la participació pot també portar que aquest creixement, i ho deia abans el Joaquim, aquest creixement de les opcions més extremes, opcions que són legítimes perquè es poden presentar, perquè no estan il·legalitzades, però que doncs són, en certa mesura, una mostra del descontent que una bona part de la població té cap al funcionament de les institucions. Aleshores, no sé jo si estem entrant en un joc pervers en què la reclamació de més participació i doncs això, l'enfadament general, doncs ens porten a un creixement de les opcions de solució fàcil i de crit a l'aire. No sé si m'he explicat, Benedetta.
Sí, sí, t'has explicat molt bé. I de fet, sí, n'estem parlant, portem mesos parlant a les associacions i bueno, anys parlant a totes les democràcies occidentals en general, oi? O sigui, crec que a partir dels anys 2000 estem veient, sobretot després de, bueno, la gran crisi financera, i aquí a Europa es va notar molt més els països del sud, però crec aquest descontent, aquesta desconnexió amb la política és un mal que després... És a dir, els partits el que facin és anar cap a retòriques populistes, sobretot, i veiem populistes extremistes a dretes, esquerres, i és el que italiana ha vist també, populismes una mica peculiars, no? el moviment 5 estrelles a Itàlia, no sabíem ben bé si ficar-lo a la dreta, a l'esquerra, al centre... Uh-huh. Llavors, clar, aquestes dinàmiques polítiques de comunicació molt populistes sí que mobilitzen, i mobilitzen molt més potser que els partits tradicionals, oi? Sobretot els joves. És a dir, a mi, si m'has de comunicar alguna cosa, sobretot, a través de les xarxes socials, oi? Que és on passem la majoria del nostre temps, és l'espai virtual on passem la majoria i rebem la majoria de les informacions, ha de ser algo ràpid. I tu, potser, partit establert, gran, no populista, o almenys que no fa servir retòriques populistes, potser no m'arribes. És a dir, tu en un vídeo de 30 segons no pots arribar a convèncer que et voti. Però sí que potser uns partits més extremistes i més populistes sí que em poden convèncer. I llavors així es mobilitza una part de la població que no està ben informada, més. Perquè molts cops aquests programes tampoc tenen molta xitxa, no? Els llegeixes i dius, bueno, però sí, que m'estàs oferint. I això és normal, això passa, són... Normal no que hauria de passar, normal en el sentit que s'ha estudiat molt i funciona així, la mobilització a través d'aquestes retòriques és molt comuna, sobretot els últims anys. I la veritat és que tampoc tinc una solució, només la informació. És a dir, jo crec que a través de moltes iniciatives que s'estan fent, sobretot, per exemple, en aquestes eleccions s'ha baixat l'edat de votació, sobretot a alguns estats. Hi haurà persones joves de 16 a 17 anys que ja podran votar. I això vol dir que no ha sortit a l'escola, si a l'escola no els donen les informacions necessàries, què és una Constitució, què és Europa, què és el govern local, quines problemàtiques podem resoldre a través d'Europa, aquestes persones, és normal que siguin a TikTok, que siguin a Instagram i vegin un vídeo dos on els prometran pues, a saber què cosa, i clar, això és un problema, és un problema. Hem de fer aliances, sobretot amb localitats, amb estats i regions, sobretot aquí a Catalunya hi ha moltes iniciatives, perquè els joves estiguin ben informats, siguin informats a través de les xarxes.
Exacte, el que passa és que la capacitat de penetració que tenen les xarxes és molt més important que la capacitat d'educació d'una societat crítica que tenen les nostres institucions. O fins i tot de les ganes de fer-ho.
Però de totes maneres, jo penso que poder també hauria de començar-se a pensar en els currículums d'educació, ja no només pel tema Europa, però pel tema de cultura general. És a dir, ens trobem que moltes vegades un jove poder arribat a fer el batxillerat, inclús va a la universitat, i no tinc, doncs va a una empresa, no sap el que és un contracte laboral, una nòmina, va signar un banc i no sap massa bé el que és una cosa bàsica que li podrà condicionar la seva vida si ho fa malament, com és un préstec. És a dir, parlem d'administracions públiques, bueno, vaig a l'Ajuntament, però saps com funciona l'Ajuntament? No, però bueno, jo vaig allà a reclamar, i però no saps tampoc per què vas a reclamar, si és competent l'Ajuntament o no. Vull dir, jo crec que hi ha coses bàsiques, no cal ser experts, però hi ha coses bàsiques que la gent hauria de saber, perquè hi ha un moment que la gent desconnecta tant que està totalment fora d'òrbita, no? I tampoc cal desconnectar tant. Connectem una miqueta amb la realitat i tindre una miqueta d'interès. A les europees és una opció, però hi ha altres coses que també avui en dia per cultura general hauríem de tindre un mínim de coneixement.
Exacte, totalment. I de fet, bueno, jo me recordo que quan vaig dir als Estats Units i estava parlant amb unes professores de polítiques, justament, clar, m'estava dient, és normal que vosaltres no sapigueu com funciona el vostre govern, però això de fet perquè, clar, quan tu no tens informació sobre les teves obligacions, que això també és un problema molt gran a Europa, però no tens informació sobre els teus drets, com has dit tu. Puc anar a l'Ajuntament per reclamar això. Quines coses em deuen, no? Oi? Sempre és, he de pagar això, he de respectar aquestes lleis, sí, però com puc jo participar? Ho deia Russo mateix, s'ha de participar
Correcte.
En la formació de les nostres lleis, i això es fa a través d'un vot, primerament, òbviament.
Això és allò tan clàssic, no? De que si no votes tu, algú altre votarà per tu. I per tant,
és l'eslògan de la campanya de les europees d'aquest any.
doncs la cosa va per aquí, però el que passa és que és veritat que tots necessitem una societat crítica, plural, però crítica, perquè si no, doncs, aleshores els vots també ens poden portar per camins difícils. En qualsevol cas, celebrem aquesta iniciativa d'aquests joves compromesos, no, Joaquim?
Tal qual, actius, responsables i, a més, compromesos.
I, Benedetta, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Que us vagi molt bé el debat d'aquí una hora i quart, com dèiem, al campus de la Ciutadella de la Universitat de Pompeu Fabra. un debat en el qual hi participen doncs, totes les opcions polítiques que es presenten, que presenten llista des del punt de vista de Catalunya, tot i que ja saben que la circumscripció en aquest cas és estatal, però des de Ciutadans, Comuns, Podemos, PSC, Vox, Esquerra Republicana, Junts i PP participaran en aquest debat que s'organitza des de la European Union Society. Benedetta D'Argenio, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, felicitats per l'iniciativa i, com deia el Joan, molta sort avui.
Moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé.
Fins aviat. Joves compromesos i il·lusionats, eh?
Bueno, menys mal, si la joventut no ens il·lusiona, ja apaga i vámonos, no? Però m'ha agradat molt la frase que tu deies, no? Si tu no votes, altres decidiran per ti, aquella famosa frase, no? Però és el clàssic, no? Si tu no votes, altres ho fan per tu, i també hi ha aquell clàssic també, que com a més persones participen, més legítim serà el resultat, no? Que també és un altre clàssic que tenim, no? Però jo penso que també podríem afegir un tercer aquí, que és no només anem a votar per Europa, sinó anem a votar per futur, perquè quan parlem d'Europa estem parlant de decisions que s'estan prenent a nivell europeu, que ens acabaran arribant, i sobretot temes de futur, perquè els temes que hem parlat, intel·ligència artificial, etcètera, són temes que ens preocupen, no?
Doncs en aquest punt introduïm el nostre segon convidat del programa d'avui, és el senyor Alexander Hechlinger. Alexander, bon dia.
Hola, bon dia.
Alexander Hechlinger, que és fundador i CEO de GovInsight, va ser expert i gerent sènior d'EIPA a Barcelona, una branca de l'Institut Europeu d'Administració Pública fins al 2020. És coautor i editor de diversos llibres, articles, va ser reconegut amb el Dubai Public Experience Award, entre d'altres mèrits, és a dir, és una persona doncs, molt ficada en l'actualitat europea i en l'actualitat de la governança. Parlàvem, Alexander, de la percepció que pugui tenir la ciutadania sobre la importància d'aquestes properes eleccions europees. Són importants aquestes eleccions?
Hombre, desde mi punto de vista, sí, ninguna duda. Aunque siempre lo decimos que cada elección son muy importantes, las cuales que también estaban hace poco las catalanas. Pero lo que nos jugamos en las próximas es, sobre todo, digamos, desde mi punto de vista, quién queremos que nos va, digamos, liderar este proyecto europeo. Queremos ideologías y partidos políticos, los cuales están ya, digamos, en todos los países bien representados y están liderándonos, o lo queremos que una parte, digamos, de la ciudadanía quiere más a la derecha, a la ultraderecha, y como consecuencia, que sabemos que estos tipos de partidos pueden también pedir salir de la Unión Europea, tal y como lo hizo en su momento, aunque no estaba el partido en el gobierno, en Inglaterra. Uh-huh. Y ahora se están arrepintiendo, ¿sabes? En ese sentido, están dándose cuenta que esta decisión de salir de la Unión Europea, UK, Londres, todos, que fue un error, pero tenemos este juego el 9 de junio, que puede ser que ya puede pasar.
Ara precisament ho estàvem comentant amb l'entrevista anterior. Clar, hi ha un cert descontentament general a nivell de la societat. Ens estan cridant moltes vegades a votar. Veiem permanentment polítics emprenyats de tots els colors amb missatges doncs, molt, molt reiteratius i al final doncs, ens estan cridant a votar amb opcions que en alguns casos, encara que són legítimes, són extremistes. Legítimes en el sentit de que són partits legalitzats i que per tant es poden presentar. I es presenten i hi ha opcions molt extremes que al final doncs, ens poden portar fins i tot això a la petició legítima també de sortir de la Unió. Fins a quin punt això la ciutadania doncs pot exercir un vot responsable tenint en compte la multiplicitat de missatges negatius que va rebent constantment.
És a dir, evitar el vot de l'emprenyat.
No? Ah, això.
No, perquè al final aquest vot emprenyat semblava que era residual, però cada vegada hi ha més gent una mica rebotada amb tot i acaba votant el que deies tu, opcions que poder no són les més adients. No?
Què en penseu, Alexander?
Sí, estoy de acuerdo. Primer, el tema de este, digamos, que la gente está cansada de votar. Pero esto no tiene que ver con Europa, o no es la culpa de Europa, porque las elecciones de la próxima Comisión Europea, Parlamento Europeo, esto siempre es cara a X años, que nosotros en España hemos pedido ahora un año, casi dos años de votaciones, elecciones cada tres, cuatro meses, es nuestra propia culpa. Y, por supuesto, causa un cansancio, ninguna duda. Dicho esto, estamos en unas democracias muy avanzadas, las cuales, por ejemplo, en Suiza, es un país dentro de la Unión Europea, se vota también cada dos por tres, para cada ley, para cada consultación popular, para cada cosa que se, digamos, se deduzca, si hay discusión o de cambio. En este caso hay que utilizar, ejecutar este poder que tenemos y nos dejan votar, porque hay países por la Unión Europea en la cual no se vota mucho. Uh-huh. Por eso también, cansancio correcto. Però al mateix temps hay que utilitzar-lo.
El que passa, si m'ho permeteu, Alexander, no segueixo els processos electorals a Suïssa, però no m'imagino els polítics suïssos diguem, amb l'eloqüència i la machaconeria dels polítics espanyols.
El tema és el següent. Mucha gent diu que ara aquestes eleccions en Europa seran les que més misinformación, fake news,
sí,
o malas noticias van a tener. Porque antes, hace un par de años, no tuvimos este. Ya, tampoco ya, no era normal todo el rato a través de tweets, a través de medios sociales, diciendo cosas que no son verdades. Esta vez sí. Entonces, lo que puedo recomendar en ese sentido, hay que verificar muy bien lo que dice un político o el otro. ¿Ya? Y si sabemos, si una, digamos, una clase de políticos de un partido al otro partido, ya sabemos quién son, dicen no verdades, siempre están mentiras o fake news, para mí es una razón más, como somos una ciudad ya muy avanzada y muy cualificado y muy educado, no dar mi voto de confianza en este partido.
D'acord, és a dir que, diguem, ja descartar els partits que van cap a la mentida o l'exageració.
Correcte.
Evident.
Correcte.
Però clar, tenim un sector, i abans ho comentàvem, un sector de ciutadà emprenyat que diu, saps què? Va, que rebenti tot. I aleshores, doncs, això també acaben configurant parlaments, amb un sector de gent que ha votat que, perquè rebenti tot.
Entiendo, no tengo simpatía, pero entiendo perfectamente que tenemos nuestra población este tipo de personas.
Correcto.
Entiendo también de todos los sectores, pero si miramos después las consecuencias, si tenemos, por ejemplo, Polonia, había un gobierno en los últimos años de muy, ultraderecha, la cual todos nuestros, derechos humanos, derechos que hemos luchado por muchos años, se estaban limitando. Temas de género, igualdad de mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, si queremos esto, entonces votamos a estos partidos. Yeah. Pero será la consecuencia. Y la consecuencia de cualquier tipo de partido, si son más izquierdas, sabemos es más, temas sociales. Si es más en la derecha o centro, tenemos más liberal. El mercado va a decir, es normal, pero cada uno de nosotros somos conscientes de lo que queremos y votamos por esto.
Una pregunta, a veure, les eleccions del proper 9 de juny configuraran el proper Parlament Europeu, aquest Parlament Europeu després també serà l'encarregat de triar president o presidenta de la Comissió Europea, per tant, doncs, diguem, el proper govern d'Europa, encara que no és un govern com el dels estats, sortirà d'aquestes properes eleccions. Quins són els reptes fonamentals? Que aquests, quants són de diputats?
720.
720.
61 espanyols.
Que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do.
L'estat espanyol. Sí.
720 diputats hauran de decidir en el proper mandat.
Sí, correcte.
Sí, sí.
Dura, però tenim 27 països europeus, hi ha una proporció per país de número de diputats, i ells tenen que... Però tenim, en principi, en Europa sempre un objectiu de consensos. ¿Ya? No se decide las cosas porque me da la gana o tengo más poder. De una manera siempre está muy, participativo y consultativo. También la Comisión Europea funciona así, el Parlamento Europeo funciona así. Por supuesto, es más lento, esto es correcto, pero al final los resultados, creo, para que todo también en una manera se sienta representado o las cosas que decidir en Bruselas se puede ejecutar o tiene un beneficio para cada país, porque somos diferentes, somos 27, tiene que estar ahí. Y por eso yo no lo veo mal. Por supuesto, es mejorable, el Parlamento Europeo es mejorable, la Comisión Europea es mejorable. Pero tener este sentido europeo y la dimensión europea conjunta en mente no es nada fácil, aunque tenemos representación ahora de diferentes partidos en el Parlamento Europeo de España o de Austria, mi país de origen. Uh-huh. Este fin para todos es, yo creo que es algo muy bonito y lo hemos tenido muchos años y deberíamos continuarlo.
Bueno, de hecho, Alexander, estás conmigo que el Parlamento Europeo incluso tiene un par de cosas que voy a decir como detalle que dan también un poco la idea de que es una institución incluso un poco más democrática que igual algunas que tenemos más cercanas. Por ejemplo, comencem per les famílies polítiques. Les famílies polítiques, d'entrada, com que els membres d'aquella família política provenen de diversos estats, ells internament, abans de prendre una decisió, per exemple, el grup conservador, el grup socialdemòcrata, prèviament ha de fer un consens intern. És a dir, perquè clar, són tendències diferents dins de la família socialista, no és el mateix un socialista alemany que un espanyol o que un suec, tenen una base semblant, però a vegades tenen diferències puntuals. D'entrada han de fer un exercici de consens intern. I després, consens amb les altres forces polítiques per arribar a una entesa. Primer punt, cosa que aquí no és així. Segona, una altra cosa que mai pot passar, i és que un diputat o alguns diputats m'han donat sobre una qüestió molt concreta, de manera argumentada, demanin en el grup en el qual pertany, en aquella família política, votar diferent, no ha de ser l'habitual, ha de ser excepcional, però poden votar diferent sense tindre cap tipus en un moment donat de penalització, cosa que aquí no pots fer. O sigui, aquí has de votar el que et diu el jefe de files, te guste o no te guste. Això és un altre element que, per exemple, el Parlament Europeu es desconeix i que també dona una mica també a el que deia l'Alexander, no? Com que té que haver-hi un debat i un consens constant, i ja ho apliquen les pròpies famílies polítiques internament, perquè si no seria impossible, no? I tot i així és aquell miracle, no? Els que heu visitat el Parlament Europeu, Alexander i jo ens hem passejat per allà, inclús hem coincidit, surts d'allà dient uau, però a la vegada dius, ostres, que això funcioni és un miracle, no? I aquell miracle sembla que va continuant funcionant, no? Vull dir que, en el fons, també és una manera de fer, amb totes les deficiències, perquè també els que estem allà i creiem en el projecte, però també ens donem compte de coses que podrien ser diferents o millorar, això està claríssim, no?
Y eso también tiene que ver, para añadir lo que dice Joaquín, totalmente de acuerdo, tiene que ver con la calidad democrática que cada uno de nosotros tenemos, el Parlamento Europeo lo tiene. Es, para recibir hay que ceder. Ya, y esto para los políticos a veces en algunos sitios no lo tienen tan, digamos, mentalizado. Uh-huh. Yo también, si quiero recibir, tengo que ceder o dar. Y esto creo que en el Parlamento Europeo y también todas las leyes que salen, que algunas leyes que quizás incluso son muy amplias, no son tan buenas, pero claro, reflejan, representan a todas las opiniones que tenemos ahí.
Sí, representen una mica la pluralitat. Alexander, des de la vostra experiència i des de el vostre punt de vista, quines seran les claus que haurà d'afrontar la propera legislatura aquest Parlament i aquesta comissió que en surti?
Bueno, por temas, seguimos teniendo como prioridad la transición climática, verde. Uh-huh. Será seguro que una prioridad en los próximos años, porque tenemos, como sabemos, siempre el COVID hemos superado bien, y gracias también mucho a la iniciativa europea, no solo la financiación, ahora con Next Generation, etcétera, también hemos superado bastante bien la recesión económica, las cuales nos han dicho después de COVID va a ser muy largo y muy duradero, ahora está la economía más o menos otra vez controlada o bien, estamos creciendo, pero la ola, esta ola del cambio climático todavía no lo hemos ni tocado bien ni superado, y esa es la prioridad clarísima. La parte digital, sí, una parte sí, pero ya estamos implementando y ejecutando muchas cosas. Hay nuevas leyes también del tema de protección de datos, del UIX, de la inteligencia artificial. Uh-huh. Creo que más bien será un tema geopolítica. A mí me preocupa un poco el tema de seguridad, porque se ve no solo a nivel estatal y aumentos en los presupuestos en temas de armas y hay que, digamos, mejorar la defensa de cada uno de los países, pero también será una de las prioridades del futuro, la futura comisión en el presupuesto nuevo 2028 a 2034 en temas de seguridad. Seguridad será, desgraciadamente, pero necesariamente, una prioridad clara. en los próximos años.
D'acord, és a dir, canvi climàtic, societat digital i seguretat serien, diguem, les tres claus. Les tres claus de la propera legislatura, pel que ens porten a votar aquest proper 9 de maig. Per cert, heu comentat, sou austríac. A Àustria també es viuen amb la passió d'aquí les eleccions, o el ser una societat centreeuropea i entenem doncs més tranquil·la en la manera de funcionar, doncs s'ho prenen amb una altra, amb més resiliència?
No, Àustria és un país quizás no tranquil, a Espanya també està tranquil, tampoc tenim aquí grans.
Sí, però el debat polític espanyol no sé si es pot reproduir ja, però bé. Ja.
No, en el sentido, Àustria normalment és un país que està molt, digamos, la posició d'Àustria és molt centro. En Europa tenim 9 països, fronteres amb 9 països en Àustria. Tenim una cultura en pilín perquè aquest tema de migració també és una futura o ja actual prioritat. Hemos vivido ya muchos años como, digamos, europeos. Hay una parte también quejándose bastante, porque, por supuesto, si es un país rico, con un gran, digamos, nivel de calidad de vida y bienestar social, si alguien amenaza o hay una posible amenaza que lo quita, nos quitan esto, igual que en Cataluña y España, nos pueden quitar algunos derechos o unos beneficios que tenemos, a usted también está convirtiéndose, hey, ¿qué pasa con Europa? Pero creo que espero también la sociedad es suficiente maduro para ver sin Europa vamos a peor. Y con Europa quizás no todo está perfecto, pero vamos en la dirección correcta.
D'acord. És a dir, que s'ha plantejat també el debat de la sortida en alguns àmbits.
Hay la frase exit. Exit es de Österreich y del Brexit, pero no creo que haya una mayoría grande que están, digamos, apoyando eso, porque nosotros nos beneficiamos mucho, todas las empresas, con todo, digamos, el parte de del trade que tenemos con todos los con el euro. Estamos viviendo, Austria solo es demasiado pequeño para estar, digamos, como Rusia, por decir algo, aunque no me gusta referir a Rusia, que sobrevivir sin Europa. Estamos en el centro. ¿Ya? Yo creo que no será así. Por supuesto, hay partidos y también políticos en este sentido, existe. Ya tuvimos en su momento, hace 20 años, el Jörg Haider, uno de los primeros de ultraderecha, y después murió y sigue habiendo, pero espero que no, o creo que no, que la gente en esta manera cambie tanto.
De totes maneres, és veritat, Alexander, que quan passó lo del Brexit, va haver-hi com una mica la moda de dir, bueno, pues, clar, havia una mica la por de primer de dir, aviam quin país, o sigui, una vegada el Tractat de Lisboa s'aprova, que dona l'opció legal de poder-ho fer, perquè moltes vegades els britànics havien dit, bueno, algun dia marxarem, però clar, no sabien com fer-ho. Clar, al moment que s'aprova el Tractat de Lisboa, un dels articles del 50, 51, 52, crec recordar, parla de que si un dia passa això, com s'ha de fer, no? Per tant, bueno, hi havia la fórmula jurídica per poder-ho fer, no? Llavors els britànics, pues, bueno, la van exercir amb els famosos referèndum i totes les negociacions, 4 anys negociant, si sí o si no, al final van prendre la decisió i es va fer. I clar, això va dir, bueno, clar, aquests ho han fet, no? Si aquests ho han fet, per què jo no? Llavors va haver-hi una mica la moda d'alguns països on havia aquestes tendències que parlava l'Alexander, on també havien cautivat una part de l'electorat, perquè evidentment havia època de crisi, i dius, escolta, tu, aquí no s'acaba de resoldre, doncs millor sols aviam què passa, no? Recordant viejos tiempos que no tenen res a veure perquè els tempos vitals eren uns altres, no? Però això va passar. Bueno, i també segueix havent-hi una part de la població anti-lo que sigui, no? Pues aquests són anti-Europa, com altres que són anti-altres coses, no? Però també és veritat que en els últims temps, i això ho ha dit l'Alexander al principi, clar, ara tu fas preguntes a la societat britànica i hi ha molta gent que, bueno, això d'haver anat fora... Per què? Perquè se'n donen compte amb el seu dia a dia i especialment la joventut, els joves aquí són molt, molt a favor d'Europa i de la Unió Europea, perquè veuen que l'espai de la Unió Europea és un espai de 27 dels membres on els joves tenen tots els recursos de mobilitat europea juvenil, poden anar a estudiar, poden anar a fer un màster, poden anar a fer voluntariat europeu, poden anar a viure en una ciutat, conèixer algú, casar-se, muntar la seva vida allà, muntar un negoci, tenen una sèrie de facilitats que ara els britànics, pel seu fet d'haver perdut aquest concepte jurídic que els que estem aquí el tenim sense a vegades ser conscients que el tenim, que és ciutadania europea, que només pensem que ens serveix per anar de cap de setmana a Milà amb un DNI, serveix per moltes més coses, els britànics l'han perdut. I la gent jove diu, home, jo poder, els que sou més grans ja penseu que no voleu fer masses coses, però els que som més joves sí que les volem fer, i ens, i ara tenim, estem amb inferioritat de condicions, hem perdut competitivitat amb els joves d'aquí al costat, que sí que ho poden fer. Jo crec que aquest és un element bàsic, que la gent ho entén fàcil, i que amb l'Alexander ja ho ha apuntat abans, jo ara ho acabo d'explicar una mica més contundentment, perquè la gent se'n doni compte de certes diferències, no, d'estar dintre o estar fora.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Yo estoy trabajando mucho con, digamos, universidades y también ciudades en Inglaterra, en UK, y no conozco ni una persona que ahora está más contento que antes. Ni una. Ni una. No, los que, claro, no es representativo, es solo indicativo lo que digo, pero no están nada contentos. Porque, como Joaquín lo dice, que se afecta en varios ámbitos. Desde las pensiones que están, digamos, los ingleses que están viviendo en España, las universidades también están bajando, recibiendo demanda de digamos, del tema de Erasmus. La gente no va a estudiar porque después es no reconocido, etcétera, etcétera.
Doncs una pregunta final, Alexander. Creieu que es plantejarà aquest debat de sortida en altres països durant la propera legislatura o no?
Ja, el tema, si votamos para las elecciones europeas, Europa no lo plantea el tema. Si tenemos ahora nuevas elecciones estatales,
sí,
Austria, por ejemplo, va a tener sus elecciones estatales en septiembre.
Sí.
En el caso que haya un partido o partidos que ganan, digamos, una orientación clarísima de exit, entonces puede plantearse, pero en Europa no.
No,
això és conseqüent de la Parlament Europea de la Generalitat.
Això és evident.
De totes maneres, pot ser que en campanya electoral tot és possible, i això és així, especialment en les contestes nacionals, on hi pugui haver-hi partits que diguin això, després ja veurem el que fan. El cas evident és Itàlia. En campanya es deia una cosa, ara que es governa es fa una altra, no? Per tant,
és una bona notícia aquesta, va. Alexander, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. El resum de tot plegat és vot conscient i crític, però vot, no? El 9 de juny.
Perfecte, sí, totalment d'acord.
Doncs això,
totalment d'acord.
Doncs això, moltíssimes gràcies, Alexander, que vagi molt bé i ens tornem a trucar en el futur.
Igualment.
Gràcies, bon dia, Alexander. Fins a propera.
I Joaquim, doncs t'hem de deixar marxar perquè em sembla que has d'estar a les 12 a Barcelona, per tant sortiràs corrent d'aquí.
I tant.
Per tant, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies. Comentarem el resultat de les europees la setmana després de les eleccions.
Genial, perfecte.
Fins aviat.
Fins aviat.